El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 17 minuts. Comença aquí l'última tertúlia de la temporada del Gall del Monestir. De moment en companyia del Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Víctor Alexandre, molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Com porteu el tema de la Festa Major? Ressaca? No us deixen dormir per les nits? Yeah. Això, el tema...
No deixa treballar a les tarda. No. Sí, a mi m'ha tocat al costat de casa, a la Rambla del Celler, un empostissat on fan actuacions de rap i és que jo no aguanto el rap, és que no l'aguanto, a mi no m'agrada. No m'agrada un tio que es passa dues hores dient no para de parlar, bla, 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 bla. I com que jo treballo en paraules, esclar, si sento un tio que parla tota l'estona...
Comences ja no a fer rimes, també.
No, és que, no, t'ho juro, em tapo les orelles, quan estic allà embossat, em tapo les orelles per no sentir res, a veure si puc coordinar les frases que acabo d'escriure i poder continuar treballant. I, clar, bueno, va ser horrorós, horrorós, i avui més, i més, i més. Però, ei,
ja, uns dies.
Ja accepto que són sí. La festa major i ja està. Passa que, i és que no aguanto el rap. És que jo no, encara que valgués 5 cèntims l'entrada, que en aquest cas és de franc, però no pagaria mai per anar a veure rap perquè no m'interessa musicalment el rap.
Preferiries el jazz. Sí, ara comentàvem amb el Rogeli, per exemple, ahir s'hi va tensar fins a l'espai del jazz. Sí.
Molt bé.
Que això...
Maco. Home,
parlant de jazz, el dissabte al Celler Cooperatiu hi ha la Susanna Sheyman i l'Ignasi Terrassa, que l'Ignasi Terrassa...
Boníssims. Clar. Boníssims. Sí, sí, sí. Ahir vaig escoltar el Fumero, que és molt bo també, és un contrabaixista argentí que és fantàstic, I bé, dos grups macos.
Gairebé, comentàvem els actes del cap de setmana, per exemple, al Celler Cooperatiu, ja estem gairebé a l'equador... No, ja hem passat una mica a l'equador de la Festa Major, que va diumenge, amb el final de la festa, i a més, doncs... crec que em sembla un moment especial perquè repassar les fotografies de la Festa Major aquest any amb el Guillem Ilkeway, el de la Casa Azul, que amenitzarà, doncs, al final d'aquesta festa. Encara ens queda... des dels Diables demà per la tarda
fins
al diumenge amb els Castellers, que també tindran la diada, i els Arrossos, que aquest any ja ho vam comentar aquí, amb el canvi d'ubicació.
Aquest any és més llarga que altres anys.
Cada 6 anys són 6 dies, perquè recordem que la Festa Major ve marcada a Sant Cugat pel dia de Sant Pere. Si cau com aquest any en dimecres, vol dir que comença sempre el dia anterior. Si Sant Pere, per exemple, cau en divendres, comença en dissabte, comença divendres. Si cau diumenge, comença divendres. Si cau dilluns, comença divendres. Clar. I així anar movent el dia.
Però també hi va haver el tema de les eleccions. Jo crec que si no s'hagués caigut amb les eleccions, potser haguéssim fet dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, un dia menys.
Podria haver començat en divendres, suposo.
Divendres
ja hagués acabat amb Sant Pere.
Amb Sant Pere.
Però jo diria que fa 6 anys la fórmula va ser idèntica. Sí. Va començar el dia abans de Sant Pere i va acabar en diumenge.
Sí, déu-n'hi-do per això.
I és els anys que coincideix amb Terrassa, Rubí, Barberà, perquè ells sempre agafen el primer cap de setmana després de Sant Pere, per norma. I aleshores és quan ja al Vallès celebrem Sant Pere a tot arreu.
Sí. És natural, també, perquè, clar, són dates que el temps més o menys és segur, la gent està per aquí, i no només el Vallès, jo crec que la majoria de municipis de Catalunya aquestes èpoques és les bones, perquè, clar, a l'agost, clar, hi ha llocs que ho fan, però són pocs, perquè a l'agost molta gent marxa. I després, en altres èpoques de l'any, clar, el temps, el fred, la pluja, ja no garanteix espectacles a l'aire lliure.
El setembre torna a ser... Hi ha alguna gent que la primera quinta
Barcelona,
l'agost no,
a Cadaqués.
Sí. És que l'agost és de poble, jo crec, és d'embalat, i jo crec que de poble la gent que torna a les viles i fa més, jo crec que recuperen això, no? La gent que viu fora dels pobles, doncs se reuneixen durant l'agost o el juliol. Sí, aquí perquè... Sant Cugat ens comentava el Domènec Miquel l'altre dia en una gravació que estàvem fent sobre el Pagalí Joan, ens deia els anys que hi havien celebrat aquí el Sant Cugat. aleshores que hi ha el 25 de juliol coincidint amb, amb Sant Jaume.
És que Sant Cugat és el 27 de juliol.
És el 27 ara, però en aquella època era, era el 25 i després es va, li van posar un altre dia destacat, assenyalat. Hagués, és veritat, eh? Molt diferent haver celebrat l'últim cada setmana de juliol la Festa Major, com es feia, em sembla que va ser durant una època del franquisme que es, va, que se celebrava en aquella època, perquè també Sant Jaume era, suposo, en aquella època patró dels grans.
A mi em va sobtar això al principi, vaig pensar perquè la fan celebrar una Festa Major per Sant Pere en lloc que per Sant Cugat. I a més vaig dir, si és, si és estiu, també, no, si fos el febrer, però clar, vaig comprendre que l'última setmana, de el 27 de juliol, que tothom està pensant en marxar i tot això, si no, si no molta gent ja ha marxat, doncs, clar, dius, millor per
Sant Pere. Sí, és un bon inici de curs. Jo prefereixo les festes abans que no després de les vacances, perquè fa com... És com estrany, eh?
Perquè el juny saps que tens tot l'estiu encara al darrere, i que, vull dir, el tema extrovertit. En canvi, al setembre, molta gent ja, clar, les escoles comencen, la gent ha acabat vacances, és una miqueta més trist, és d'aquest punt de vista.
El Rogeli ens apuntava el tema de les eleccions. Aquest diumenge vam tenir a l'Estat espanyol eleccions generals al Congrés dels Diputats, amb un resultat que jo crec que auguraven, perquè no vèiem una majoria clara, i al final, doncs, amb la suma, sembla com possible pacte, i més després del que ha dit Albert Rivera, el més viable seria aquest govern amb el Partit Popular al capdavant, amb el suport de Ciutadans, i l'abstenció necessària, en aquest cas, del Partit Socialista per poder tirar endavant almenys la, la investidura i els pactes.
La pujada del PP l'augurava algú?
Doncs no ho sé, jo crec que no, i més si seguíem els sondejos,
Els sondejos van ser totalment diferents.
Ni ells mateixos.
Enquestes i sondejos.
No, ni ells mateixos, però és que la cosa sorprenent és que aquí, que continua sent un partit residual a Catalunya, amb tot l'escàndol increïble del Fernández Díaz i el Diego de Alfonso, escolta, no solament
Daniel de Alfonso
no solament s'ha mantingut com a l'últim partit, sinó que ha guanyat un escó,
n'ha recuperat un de Lleida.
Aquí ha millorat, a Catalunya, quan la cosa era claríssima. A Espanya van invertir el tema i tota la qüestió era que es havia d'investigar qui havia fet aquestes
coses. Això és una de les possibles hipòtesis, perquè
analitzar... A Catalunya no, a Catalunya aquesta hipòtesi no podia
existir. Però és el que al final l'acabem comentant. La vota, la gent acaba votant segurament idearis. No praxis, en aquest cas, els governs. I passa a l'estat espanyol, i jo crec que passa a molts països.
Però quin ideari hi havia aquí a Catalunya?
Doncs hi ha un... No, aquí a Catalunya hi ha Espanya.
Praxis era un escàndol increïble.
Sí, però els vots van d'entre Ciudadanos i PP, se'ls passen, eh?
Ja, clar, però era tan gran el que ha passat aquí que... No, jo em pensava que haurien quedat a dos, no? I resulta que estan a sis.
També pot ser el tema del vot de la por, una mica, també, sobretot, han jugat, jo crec que també la campanya, la petita campanya que han fet, o mala campanya, però dintre de tot, jo crec que també hi ha el tema del vot de la por, una miqueta, eh? La
però
gent...
Però l'escàndol del senyor Fernández Díaz no hi ha por que valgui, eh?
No, que aquest cas és... però jo crec que aquest cas, des d'Espanya ho veuen diferent.
No, li fan veure diferent, no? Sí, no, però jo refereixo a Catalunya.
Sí, tenen mitjans suficients com per a que...
És que els hi fan veure diferent, els expliquen tots els mitjans.
I aquí tornem amb el tema dels mitjans, que a nivell espanyol ja sabem tots el que hi ha, i és un els mitjans són tots d'una línia, tots, la majoria d'una línia molt concreta, i estan molt...
No, ja ho han canviat el tema. Inclús tant, la televisió nacional espanyola, hi ha hagut vaga i protestes perquè no van permetre posar les converses en cap telediari.
Sí, sí, ja sí.
A excepció de la Dos Notícies, a excepció, per ser justos, exceptuant la Dos Notícies, que sí que van...
Ah, la Dos, perquè va fer pel seu compte.
Pel seu compte,
ja veurem quines conseqüències tindrà aquesta
dia. Ja veurem, però
la Dos,
justos, vull dir, sí,
però amb una audiència baixíssima, però la Nacional... inclús ja dic que al cap de programes i tot el personal van fer manifestacions.
Sí, el tema de l'informatiu de la 2, realment, els que han seguit una mica de trajectòria des dels 90, que era un informatiu que se sortia una mica del que era habitual i que tenia una audiència que inclús havia arribat a superar, jo recordo, en un temps concret havia superat l'informatiu d'Antena 3. de la nit, tot i que era a les 10 aleshores.
La 2.
La 2 notícies havia superat en audiència, sí, inclús en l'Antena 3, que era per posar un... Bueno, és una dada que posaven aleshores. Un informatiu que se sortia, deia, de, i era interessant perquè no, és, no, no era habitual veure-ho aquí, se sortia una mica dels guions de l'agenda política dels partits i que al final ha quedat relegat al, a la mitjanit. Insisteixo, amb una escaleta que jo crec que parlava d'altres temes, vull dir, ja hi ha espai per fer el seguiment de polític de campanya, i ells doncs tenien doncs altres no sé, escenaris que jo crec que també eren interessants, sobretot a nivell, per exemple, mediambiental o a nivell de jo crec de conflictes, inclús bèl·lics, que es quedaven silenciats en altres informatius, ha quedat minimitzat i al marge que sigui d'àmbit estatal i aquí al públic català li pugui agradar més o menys, a nivell de contingut informatiu era i és prou interessant. El que passa és que no sabem per què ha quedat relegat.
No, sí, no saps per què. I tant, sí. Està claríssim, eh?
Aquesta és una praxi de Televisió Espanyola nefasta. També
però de censura absoluta.
Sí, absolutament, és un instrument polític al servei del partit. Cal tenir en compte una cosa, és una televisió d'arrels franquistes. És una televisió fundada per Franco, en definitiva, i les arrels hi són, i allà hi ha hagut molts... Jo vaig pertànyer a la plantilla d'aquella empresa, quan era Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio 4 pertanyia a tot allò, i coneixíem perfectament els mamuts que hi havia al darrere. Evidentment, Catalunya era una cosa i Madrid és una altra, però eren autèntics mamuts, inamovibles, intocables, i allò funcionava així. I els vicis de tota l'estructura és aquesta. I el que passa és que aquí a Catalunya sempre va ser molt submisa davant Madrid, i el que deia Madrid doncs no hi havia rèpliques. Però aquí va passar, per exemple, amb el tema de les, ha passat ja més d'un cop amb el tema de les estelades i les xiulades de futbol, les finals de Copa del Rei, tot això, quan hi ha hagut els catalans i els bascos que han xiulat, i com s'han amagat les estelades, i que les hem vistes gràcies a les càmeres de TV3, que no les podien donar en aquell moment perquè no tenien els drets. Els drets és Televisió Espanyola qui subministra les imatges arreu del món, però TV3 això no impedia que les pogués tenir, després les mostrés, i veies la diferència com amaguen la realitat del que està passant en aquell estadi i només t'ensenyen doncs la llotja, uns punts determinats on no es veu les estelades i no es veu la gent esbroncant. Això és una manipulació informativa fastigosa, repugnant, pròpia d'una dictadura. I el que convindria també és que a vegades els periodistes que com deia el Jaume, protesten davant d'aquestes actituds, d'aquests comportaments que no els deixen informar d'allò que ells creuen com a periodistes que han d'informar, cal separar els que són de plantilla dels que són contractats, perquè els drets laborals no són els mateixos. El contractat corre perill si es planta, va al carrer però directament, vull dir, no hi ha directament al carrer, comprens que aquella persona tingui por de dir, escolta, jo em quedo al carrer. Ara, els de plantilla, que són intocables, jo era de plantilla, t'has de plantar. I quan et venen les ordres aquestes que et diuen, escolti, això no es pot donar i tal, dius, no, és que aquí el que mana en aquest informatiu sóc jo, jo decideixo que això va. Doncs atenta a les conseqüències. Doncs a les conseqüències, tu prohibeixen que això, que no doni aquesta informació del Fernández Díaz en aquest cas, i aleshores ja es farà públic que em destitueixes perquè jo he donat aquesta informació. Com a periodista, si sóc el director d'aquest informatiu, tinc un criteri. Ara no em nomeneu director i ja està, però mentre jo sigui el director considero què és important i què no és important en aquest informatiu. I aleshores les pressions governamentals, però què és això? No?
Però això diu...
la gent té por, encara que sigui de plantilla.
Bé, sí, no, perquè després continua estant a la televisió, però el deixen en un passadís.
Sí, però el sou no te'l toquen, eh? És intocable el sou.
No, el sou no, molt bé, però ja has de treballar en un lloc en què estàs això, pau plantat amb un quarto fos.
Jaume,
no?
Jaume, home, tu... a qui li dius? Jo vaig estar, del... passa el temps volant. Vaig estar del 83 al 87, en aquesta situació.
Ah, sí? Ah, ho veus?
El que es diu... Cobrava
per no fer res. Res.
Això és una cosa que comenten els treballadors.
Que és un mòbing brutal, perquè aleshores, clar, jo anava a la feina i no tenia res a fer.
I era perquè havies manifestat d'una manera política, no?
Exacte. I pel sou no me'l podien tocar.
Però és denigrant per tu, no?
Va, clar, i aleshores sí, sí. jo vaig dir, saps què? Jo me'n vaig a Alemanya, me'n vaig anar, perquè no, jo no podia, era insostenible, però clar, també tenia una família, i clar, no podia... Però el sou no te'l toquen. Té moltes conseqüències, però tu has de defensar els teus principis, ostres. És que si no ho fas, aleshores què? Sí, val, sí, et queixes, però què? Et queixes entre els amics, però això no té transcendència. Sí. Si és periodista, ho has de ser fins al moll de l'os, en aquell cas.
Home, però tu demanes que aquests senyors però... converteixin com herois, tu.
Sí. No, bueno,
i
un heroi,
el caràcter no. Seu, quan els han fitxat, ja no són per tenir aquesta reacció.
Per això hi havia aquest ball, jo com a espectador, no he treballat mai en aquest mitjà, però com a espectador veies aquest ball de directors i de responsables, fins i tot també de les persones que informaven, també, de tant en tant, deies, ostres, ja, aquest ja me l'han tret, ja me l'han canviat, i veies una altra possibilitat. I una cosa bona, potser, que vaig començar a veure abans que hi hagués TV3, és que de tant en tant, alguna vegada se'ls hi escapaven, feien algun programa de caire, comarcal, que en aquells moments no hi estàvem acostumats a veure imatges, estic parlant dels anys 70, principis dels 80, que no estàvem acostumats a veure algun reportatge de comarques, per exemple. No? Sembla que hi havia un apartat en la programació que parlaven de comarques, i a mi personalment m'agradava, perquè pensava, ostres, tenen, jo vinc de comarques, i tenien en compte el que no és fora de Barcelona, Madrid i les grans capitals, doncs també el que passava una miqueta a les comarques. Sempre notaves que tractaven temes, no et diré que banals, però sí temes de populars, tradicionals, que a mi m'agradaven, ja sabeu que a mi m'agrada tota aquesta qüestió, i pensaven, mira, com a menys, almenys, doncs, tenen en compte que Catalunya és més que la capital, i hi ha pobles, viles i ciutats que tenen una mica de vida, encara que sigui des d'aquest punt de vista, doncs, més tradicional, popular o festiu, no? I a mi aquesta part encara m'agradava. Ara, clar, el que dèieu abans, Víctor, és això, vull dir que no, la censura surava per tot arreu.
No, perquè però sura.
I sura. Et llegies un diari una miqueta, diguéssim, progressista, en aquell moment l'Avui, Déu-n'hi-do, vull dir, traien coses que estaven bé, i clar, la diferència era brutal. Dius, i això perquè no ho diuen, o perquè ho tergiversen, o perquè m'ho canvien,
però,
no?
Però tu parles de comarques, ja ho sabeu a la ràdio, no? Aquest entrenador d'un equip de Sant Llorenç Savall, que entrenava uns nanos d'11 anys i estaven fent el partit, i l'entrenador animava els nanos. No es pot donar instruccions mentre juguen, però animals de sí, i pas comptar que els deia endavant, vinga, noi, i l'àrbitre va dir, hable en espanyol, sí, perquè...
Això era en tenis taula, no, el campionat?
Ah, sí, no sé quin esport sí. Era.
Tenis taula, el campionat estatal.
L'entrenador va dir, escolti, jo, que nano, sempre li parlo molt el meu idioma, i si m'entén, o hable en espanyol, escolta, i va dir, perquè no sé si li da instruccions, si anava dient el que deia, que era claríssimament castellà, endavant, vinga, noi, va, sí, per aquí a la dreta. Escolta, i el va expulsar.
Sí, sí.
El va treure del camp amb,
ara
amb
traia,
targeta vermella.
Traia l'altre dia, per exemple.
I no passarà res.
En la mateixa línia, el diari Ara, sembla que era el diari Ara, però no equivocar-me, publicava l'altre dia l'ús del català a les institucions judicials. S'havia aconseguit una fita força alta en els últims 10 anys. Jo crec que... no sé si es devia una mica acord entre Catalunya i Estat a nivell del tripartit i dels governs que hi ha hagut al centre, però que des del 2012 havia caigut una altra vegada en picat el tema de l'ús i la publicació, per exemple, de textos en català a les institucions judicials. És un mapa que hi ha a nivell de mitjans de comunicació d'usos. També sempre comentem el mateix, no? Quan sobretot a nivell de llengua, no? De l'oferta mediàtica que hi ha en català i en castellà, que encara, vull dir, per arribar a les quotes del català a nivell dels mitjans de comunicació, de les televisions i les ràdios, per assolir una igualtat, per exemple, 50-50, estem a hores juny encara, d'això.
Sí, sí, però i a sobre, el partit polític del senyor Rivera, ell diu que s'ha de tenir molt valor per poder viure parlant castellà a Catalunya, no? És una cosa. I això a Madrid s'ho creuen, i ell sap que és una estafa, que és una demagogia pura.
No, és un mentider.
És un mentider,
un cínic.
Sí, ja, d'acord.
A mi em sembla repugnant tot això, no? Però és que, a més, fixa't, 17 anys enrere, en el llibre Jo no sóc espanyol, jo ja parlava d'un cas, d'un entrenador de tenis taula, expulsat justament per això que estava dient el Jaume. Exactament pel mateix. Va ser expulsat perquè animava en català a les seves jugadores. Això és 17 anys enrere. Estic parlant de l'any 99, quan va sortir el llibre. Bé, això és gravíssim. És d'una gravetat extrema. Això té una paraula, És que a vegades pensem que el feixisme, com que l'hem viscut en alguns països, el feixisme va amb una camisa azul i amb el braç alçat i tota aquesta cosa parafernàlia fossilitzada i tots aquests que veiem a vegades el dia 20 de novembre que es reuneixen en algunes places i tot això. El feixisme no és això. Agafes el diccionari, feixisme és tota actitud autoritària, tot poder que s'imposa davant d'una voluntat democràtica. I, clar, això és feixisme. És feixisme. I hi ha gent, en el món hi haurà sempre, perquè la humanitat és com és. Feixistes n'hi haurà sempre, no és que van néixer amb el Hitler i el Mussolini. No, de feixisme n'hi ha de moltes menes. Tota actitud, pot ser una persona, o un col·lectiu, o un país, que s'imposa a la voluntat d'un altre, no? I l'imposa una cosa. Això és feixisme. I, per tant, prohibir algú, a un entrenador que parli la seva llengua a les seves jugadores, és feixisme.
Bé. Jo de l'experiència que tinc de viatjar pels països que he viatjat, que són uns quants, però sempre he tingut la impressió de que déu-n'hi-do la permissivitat, no és la paraula, la facilitat que donem a tothom que arriba a Catalunya. Quan a Catalunya arriba una persona d'Espanya, Som persones que els catalans que ens adaptem moltíssim, a vegades massa. Durant una part de la nostra història hem passat a parlar el seu idioma fàcilment, no? Allò, si no ho entens, ja li parlo en castellà. No hem fet mai, o poca gent fa, l'esforç de dir, escolti, miri, jo l'ajudo, li parlo a poc a poc, miri que ens entenguem, el català és... I en canvi, també hi ha l'altra part, no? Que quan realment arriba algú a Catalunya amb ganes d'aprendre l'idioma, com li facilitem, com l'ajudem, quines possibilitats que té des dels serveis de normalització lingüística fins a les pròpies persones que ens adaptem i que els ajudem, les parelles lingüístiques mateix que existeixen, que està funcionant molt bé.
Les parelles lingüístiques, ahir parlàvem amb el Salva, hi ha quantitat de persones que fan de parelles lingüístiques aquí.
I com d'agraïts estem, veiem que hi ha una persona de fora, vingui d'on vingui, que fa aquest esforç. Com li agraïm? És que l'abraçaries, és que li diries, ostres, fantàstic, encara que no el parlis com perfecte, ens és igual, aquell esforç, com el valorem? Jo crec que això no passa a tot arreu, No crec que passa a tot arreu, a vegades el contrari, si no parles bé, a vegades t'ho recriminen, segons que em paguis, escolta, que no estàs parlant bé el meu idioma, no? I en canvi aquí els acollim, aquesta part de la llengua, això... Si els expliqués bé a la gent que de fora, començant els magistrats, que clar, ja estem parlant aquí ja d'un altre nivell, vull dir, a la gent que arriben, que són magistrats, que són lletrats, aquesta gent jo crec que ja arriben amb una consciència o amb una percepció, jo crec que equivocada o volgudament negativa del que és aprendre el català a casa nostra, però és que realment aquí els abracem, la gent, els mimem, els hi facilitem tot.
Però en canvi això de facilitar-ho no és culpa nostra, de les empreses que no acullin a la gent i permetin que puguin parlar en català. Exacte. I si parlen en castellà, doncs els diuen, escolta, perdona, tu. Ahir m'ha passat un cas, ahir mateix, que és increïble, tu, perquè vaig anar a un centre de rehabilitació per una sessió de fisioteràpia, em vaig fotre de cap, i estic bé, faig vida normal, però vaig, home, fer recuperació. Un reconegut centre de rehabilitació, vaig anar-hi amb el paper d'assistència, perquè a veure els dies que podia fer-ho, truco, no hi havia ningú a la porta, truco, i bueno, doncs, vaig veure que no em podien atendre, vaig marxar, vaig tornar a una altra zona, i portava una cartera més gran que aquesta, surt una noia, primer va sortir una, amb uniforme, bueno, bata blanca, va dir, jo no puc atendre perquè no hi ha ningú a recepció, torni més tard, vaig tornar més tard, i vaig trucar a la porta, una vidriera, i portava això, aquesta cartera, i surt una noia sense uniforme, que no devia ser cap càrrec de la mateixa empresa, i hem dit a dintre, no, la senyora no està, no m'obria, oiga, que no vengo a vender nada, vaig ensenyar-li això. Bueno, entro dintre i porto paper de la assistència, explicant-li, clar, en català, miri, escolta, que venia això, només preneu nota perquè m'agradaria saber els dies que puc venir. Em va escoltar atentament i acaba dient, oiga, és que jo de català no entiendo nada. Tu t'imagines? Vaig fotre el camp, ja està, sí, perquè sí. Vaig pensar que ja t'ho expliques ara. També que dic, no està la senyora.
Sí, i el que...
Però tu, amb una empresa que atén el públic, et diu això, i t'escolta, a més, podria dir, mira, perdone, hàbleme... Sí, sí.
Vull dir que potser no en sap encara, perquè és la seva mestra de cadascú.
Però, com se diu aquesta empresa?
No és millor no dir-la.
Ah, val, però és que no, però és
no,
que...
No, jo...
No, però ara...
Dir...
No, aquí tenim el problema de Catalunya.
També.
No, jo no. Ho diré, sí. Al lloc, no, jo vaig ara assistència i ho diré, però aquí públicament
tu,
no.
Tu tens dret a fer el que vulguis, això jo no t'ho discutiré. Ara, jo dic que aquest és el problema de Catalunya. Ens queixem entre els amics.
Home, esclar, però és que públicament... No, em diran que què? És una denúncia, que no hi ha dret.
Ah, no hi ha dret, clar.
O sigui, jo ara vaig assistència i els diré...
Per tant, tu te'n passes els teus drets i deixes que ells guanyin.
No, sí, guanyin, m'indigno.
Sí, t'indignes.
S'ha de dir, com tu, Víctor, vas dir lo de la Nestlé, que jo recordo, fa molts anys.
Van canviar.
Sí, senyor. Lo de la Nestlé, que retolaven era... en castellà i sí, no sé què.
No, era una cosa, fixa't, era ben senzilla. Els embolcalls de tots els productes de l'empresa Nestlé deia Esplugues de Llobregat.
Exacte.
Esplugues de Llobregat. I jo deia, escolti, hi ha una llei de topònims i Esplugues no existeix, és Esplugues en català. I aleshores jo vaig posar les meves dades, el telèfon i tot, i em van trucar al cap d'uns dies la cap d'un departament d'allà, em va trucar i em va dir, diu, escolta, diu, perquè jo els vaig dir, si no, jo, mira, com a periodista ho faré públic això no pot ser, és inadmissible. I diu, miri, hi ha hagut una reunió, ho hem hagut de consultar amb Suïssa, imagina't, Suïssa és la que mana, sí. Tot això, encara que a vegades hi havia al capdavant de Suïssa hi havia algun català, i a vegades que era Sant Cugatenc, precisament,
sí.
Com un senyor que deia Massip.
Sí, senyor.
I aleshores, doncs, diu, ens hem reunit i finalment hem decidit que sí, que té raó, ho farem. Diu, però no podrà ser una cosa immediata, diu, perquè tots els embolcalls que estan impresos, fins que no s'exhaureixin i tal, però a partir d'ara tots... Diu, no només canviarem els embolcalls, sinó tots els papers interns de l'empresa, les capçaleres, que deia Esplugues, tot això, ho van canviar absolutament tot, i encara conservo embolcalls, que deien Esplugues, i els nous que van canviar. Un individu sol, pobret de mi, no podia fer res més que amb un ordinador escriure una carta a la Nestlé i dir-los allò. Ja veus el que pot fer a vegades una sola persona, si creiem una mica nosaltres mateixos, per canviar un monstre com és, una multinacional com és la Nestlé, poca broma. Has de creure en tu. Aleshores, denunciem, a vegades dius, he anat a un restaurant, val, i m'han atès molt malament, i m'han tractat això, i m'han dit allò, i no sé què. Quin és el restaurant? No, això no ho puc dir. Ah, doncs aleshores no val la pena queixar-se. Perquè si no es pot fer públic l'empresa que et causa el greuge, no val la pena queixar-se. Li dius al teu papa o a la teva mama, mira, m'han dit això i prou, i et quedes a casa. Ara, si ens tracten malament, hem de dir qui ens ha tractat malament. Si no, el greuge beneficia l'agreujador.
Doncs, com que a mi me'n passen una cada setmana, us puc dir d'un restaurant que em va passar la setmana passada.
Aquí s'han cobrat també.
Sí, La Barra. Un restaurant molt conegut, ple de gent sempre.
La de Quatre Cantons.
Sí, Quatre Cantons. I han canviat l'encarregat, el responsable màxim que hi era, ha marxat. Hi ha hagut un canvi de personal tremendo, fins al... I tot en els cuiners han canviat, canvien el personal. I ara, hi anava freqüentment, cada setmana, i sempre que hi anava, tots són nois, en general, eren nous. Cada vegada diu, però com és això que canvieu tan sovint? No, és que estem en proves i tal. I la setmana passada va entrar una noia molt, bé, bon ànim, bona figura, molt eixerida, vaig pensar en aquesta noia, tu, i vaig preguntar a l'encarregat que hi havia, dit, no, no, és que aquesta noia ve de l'altre restaurant que tenim a Barcelona, i era encarregada i ara ve aquí. No sabia si era definitiva com encarregada o venia a ajudar per la festa major. Molt bé, era una noia molt maca, em va entendre, molt bé, en català parlava molt bé. I vaig dir, bueno, tu, sí, sí, em va dir el nom i tu com es deia, molt bé, d'acord, molt bé. I el venia als postres i portar-me el compte i tal, em parla castellà. Sí, perquè jo ja tindrem els sexes, no tenim els sexes postres i tal. I jo, en broma, com que ja sabia el nom, dic, escolta, Ingrid, com és que ara parles en castellà? Ah, no, és que jo sempre hablo en castellano. Dic, però si m'has entès, sí, perquè, bueno, jo en castellano, en castellano, jo som de Terrassa i tota la meva família és catalano parlante, però és que jo hablo en castellano perquè a mi el català no me gusta, no me gusta, i no hablo en català. Ah, això a dir-li a un client, que a més a més és independentista, és per dir-ho.
No, però és independentista.
El català no me gusta, ja, però, no, està. I llavors em diu, i mi padre tiene un cargo en la Generalitat. Dic, escolta, com te dius? Pues, va marxar corrents i no sé encara com se diu. Però escolta, tu, amb un client dir-li és que el català no me gusta, vamos, és que això...
No, és però
que...
això
és increïble, tu.
Escolta una cosa, això també és una opció. Vull dir, clar...
Home, deixar d'anar-hi.
No, bueno, l'opció és deixar d'anar-hi. Però en tot cas, però, hi ha una llei que diu que... L'atenció al públic, tu pots ser italià, japonès o el que sigui, però tu has d'atendre el públic en català si treballes a Catalunya, has de saber la llengua, no pots dir que no t'agrada.
Em va atendre en català,
sí, sí, sí.
Però després va fer aquesta broma.
No, és
una broma. En casa todos somos catalanos parlantes, todos, y mi padre trabaja en un cargo de la Generalitat, però a mi el català no me gusta. I es va posar-ho una setmana.
Hem d'entendre que l'única...
Si havia l'amo, perdó, si hi hagués l'amo, però com que és una societat que l'amo no hi és, doncs aquí, aquí tinc de dir-ho.
Hem d'entendre que l'única manera de canviar les coses, a part de les denúncies que es puguin fer per via legal i tot això, i de denunciar, perquè es pot demanar el llibre de reclamacions, per això, el full de reclamacions,
jo ho he fet,
es demana, i allò segueix el seu curs. Però el que més mal els fa, el que no poden suportar, molt més que el full de reclamacions, és que tu facis públic el nom de l'establiment. Sí, sí. Això els fa un mal brutal. És a dir, que allò se sàpiga. Perquè toques la caixa. I a mi, quan toques la caixa, això, la imatge, els perjudica molt.
Però creus que el que estic dient ara li afectarà la caixa?
Tu fas bé de dir-ho. El que seria terrible, el que seria negatiu, és que no diguessis quin és el nom, que no diguessis el nom de la barra, on t'ha passat això. Sí. Però és que, a més a més, és important fer això, perquè és com dir-los, si no hi ha català, no hi ha calaix. Ja està. Vull dir,
és un cas que m'ha sorprès.
Va ser un cas excepcional, perquè aquesta senyora va entrar aquí, ha entrat a treballar i no s'ha quedat.
Però pots trobar que hi hagi algú que no parli català o... Saps? Vull dir, pot passar...
Però és que parlava que català i és català, no
només
dos, és això.
Però això que em sorprèn és que per convicció no l'ho vull parlar. Si l'ha parlat... Vull dir que sempre diem, no?, la meravella de parlar... Quants més idiomes sàpigues, millor, no?,
parlar per la vida.
I que algú renunci a fer servir un idioma que més coneix de casa, a mi em sorprèn.
Això és una botada que no m'hi havia trobat mai. A més, no puc fer llibre de reclamacions perquè em diran que és una opinió d'aquesta senyora, no s'ha negat a parlar-me en català. Ella em va atendre en català i després va fer aquesta broma.
No sé. Potser era una broma, vés a saber.
Sí, sí, bueno, però va continuar parlant.
Bueno, jo li pots dir, mira, a mi em passa el mateix al contrari. Estic encantat de conèixer, perquè escolta, podem ser molt amics, veus? Compartim.
Jo aquí veig que fa una tasca, i això sempre ha estat així, no sempre ha estat així, són les escoles. Les escoles ho porten d'allò, una meravella. Sí, jo ara vaig a portar la neta i a vegades m'hi quedo una bona estona allà. Estic parlant de les... no desconec les escoles privades, i d'aquestes no em vull dir res, però les que són les escoles públiques a Sant Cugat, que és el que conec, ho porten, però que molt bé. Les mestres i els mestres parlen amb tots els nens en català. Els nens que tenen la sort de tenir pares que parlen diferents idiomes, acaben l'escolaritat que parlen tres, a vegades tres idiomes, o quatre. És fantàstic. I a més ho fan amb una naturalitat increïble. Nanos de Sud-amèrica, nanos d'Alemanya, nanos d'on vinguin, resulta que entre ells es comencen a comunicar de les, al seu nivell, de la seva manera, però la mestra o el mestre que hi ha allà al davant els parla sempre català, i també els pares. I jo vaig sentir aquest curs. Una petita discussió, diguem-ho, entre un pare i la mestra. És que jo no entiendo el català, si me pudiera hablar en castellano. I la mestra li va respondre, crec que molt encertadament, miri, jo li aniré parlant en català a poc, i si alguna cosa no l'entén, allò que solem dir, no? Però jo tinc el deure, l'obligació i les ganes de parlar en català. I això mateix és el que farem amb el seu fill. Ostres, vaig pensar, quina valentia, i a més, quin ordre, i que bé que ho porten. I això crec, i em consta, que totes les escoles públiques, des dels petits, des de preescolar i des de les guarderies, ho porten. I estic parlant d'un cas concret, que és la parròquia, la que era parroquial, l'escola Montserrat, que allà ho tenen claríssim, aquesta puc donar-ne fe. I les escoles que han anat als meus fills passava exactament el mateix, fins i tot també als instituts. Vull dir que això que a vegades s'ha atacat, vull dir, fins i tot el ministre Albert, que anava directament també al tema de l'idioma i a les escoles, i que aquí ens vam saber...
No, i que hay que espanyolitzar a los niños catalanes, sí. Aquesta frase, doncs, quedarà per la història.
Jo crec que això, en aquests moments, en aquest àmbit, en aquest nivell, jo crec que està molt instaurat, jo crec que molt fonamentat, i crec que es porta, però molt bé.
Us explicaré una anècdota que va passar al Parlament Europeu. Vam entrevistar una vegada al Martin Schulz per una història que feien per la Unió Europea, que no tenia a veure amb web.cat. I el primer que ens va dir és, clar, nosaltres plantejàvem l'entrevista en anglès, i ens va, així d'entrada, abans de seure i començar a gravar amb la càmera, amb l'equip de càmeres, ens va dir, per què sempre he de fer les entrevistes en anglès? Per què no em pregunteu en alemany? Dic, hi ha molts idiomes aquí a la Unió Europea. No sé, que el Martin Schulz té una sensibilitat a nivell cultural, jo no sé el que deu opinar sobre el tema del català i tal, perquè és una reivindicació a nivell comunitària,
ho coneix,
i que hi ha una reclamació, així com s'ha pogut convèncer Google o Apple sobre el tema de l'idioma, vull dir, que és un idioma viu i actiu, i per tant l'han aplicat a les seves...
I llegeix autors catalans, ell.
I ens va dir, en aquest sentit, jo anava amb un altre periodista que era de Madrid, de 20 Minutos, i el primer que ens va dir, mig en broma, però ho va deixar anar, és per què sempre he de fer les entrevistes en anglès i no em pregunteu en alemany? I ell parla 6 idiomes, em sembla, vull dir que és un...
Sí, sí, sí.
Però era com reivindicant, aquí hi ha més vida, més enllà. Sí, fixa-t'hi sí, sí. Ara, recuperant l'anècdota amb tot el tema del Brexit, dir, hi ha més idiomes més enllà
del... També té lògica, perquè normalment els periodistes d'arreu del món, l'anglès, sí, l'alemany...
El que passa és que ell ho deia en el sentit de... Hi ha unes facilitats al sistema, per exemple, de... està ben muntat a la Unió Europea, quan tu vols entrevistar qualsevol diputat d'allà, tu pots agafar un intèrpret.
Ah, bé.
I aleshores ell el que deia era per mostrar-se parlant en alemany, clar. Perquè era una cosa que no tenia a veure amb notícies, era un documental que fèiem. I clar, deia, si aquí hi ha facilitats...
Ja feia d'ell mateix.
Sí, 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 exacte. Clar,
clar. Volia parlar
perquè era sortir parlant en anglès.
Clar,
vull dir,
clar.
És, sí. Era, bueno, sí, ha vingut ara, amb això de jugar sí. Amb les llengües, que en aquest sentit, sobretot a nivell comunitari, jo crec que precisament la gràcia d'Europa no és unificar-se, sinó és diversificar i mostrar precisament les diferències entre estats del vell continent, perquè és això, vull dir, cadascú amb
les seves llengües. És el que ha tingut aquesta topada amb el senyor Rajoy?
Sí, no? El Schulz i el Juncker.
Sí,
sí, sí, sí, sí, amb la primera ministra escocesa, que el Rajoy s'ha mostrat molt, molt, molt expeditiu
molt
i taxatiu.
Agressiu, no? Agressiu. Uh-huh. I la ministra, com va reaccionar, diu, no m'estranya gens que el president espanyol...
Aviam, jo aquí, la veritat, si em poso en el lloc en aquest cas de la primera ministra escocesa, ell deu pensar, i a mi què m'ha d'explicar aquest senyor amb tot el problema que tinc ara jo muntat, si m'han de rebre o no. Jo he pensat l'altre dia, vull dir, ja entenc el posicionament del Mariano Rajoy i el que a ell li comporta que ara s'obri precisament aquesta via, i sobretot tenint en compte que a Europa li interessa que s'obri aquesta via amb Escòcia.
Oh,
perquè recordem que hi ha mecanismes dins del reglament anglès, britànic, millor dit, en què el Parlament escocès, si volgués, amb un suport majoritari del Parlament escocès, podria vetar, per exemple, el Brexit. Per tant, a Europa jo entenc que el Juncker...
No, i es farà, eh? Estiguem segurs que es farà.
Estiguin oberts, fet... almenys, a escoltar el que
sí, no sí, però el Rajoy, quan estava fent totes aquestes declaracions, estava parlant en clau catalana, pensava en Catalunya. I...
Per això la ministra li va respondre així.
Sí.
Però quedant retratats de cara a Europa, com sempre, van obre la boca...
I a Catalunya, retratat per doble cara, perquè ja li han vist aquesta intenció 40.000 vegades, i aquesta és la darrera.
Clar, teòricament ell deia que Catalunya, una Catalunya independent, quedaria vagant per l'espai sideral.
I ara, no, això el deia un ministre, sí.
Representa que és el Regne Unit, no qui queda vagant.
Sí.
I quan resulta que aleshores hi ha una nació, que és Escòcia, que diu no, jo vull continuar formant part de la Unió Europea, aquests que deien que fora de la Unió Europea ja és espai sideral, li diuen que ha d'anar a l'espai sideral perquè la Unió Europea ell no hi pot estar.
Això, aquest dia per Catalunya Ràdio, en el Margallo, li preguntàvem, escolta, això que ha dit vostè, bueno, li feien una pregunta sobre les eleccions i tal, no? I diu, això que ha dit vostè de l'espai sideral, ara amb Escòcia i amb Anglaterra, què passaria? Pam! Que es va tallar, tu. I després va contestar el seu jurat dient, no pot seguir endavant perquè entra al Parlament. O sigui, no va contestar, perquè què havia de contestar?
La situació es complica al Regne Unit i jo trobo que ja veurem com se surt, perquè no és només el fet d'haver votat un referèndum. Ahir ho vaig dir a la tertúlia, els coneguts que tinc al Regne Unit sobretot ens diuen que... Hi ha dimensions i realitats per tot arreu. No és el mateix un senyor de Manchester que un altre de Londres, que poden tenir diferències o concepcions diferents sobre aquest tema. Una, hi ha dues coses. Una, aniré ràpid. El tema de la campanya que s'ha fet a favor del Brexit, que
sí,
però aquí parlem...
han enganyat, no? Però, i això
parlem,
és un motiu,
parlem
no?
Parlem del frau o
en
no?
En plena democràcia és un motiu, això, tu?
I després també ens va dir, no us oblideu que aquí hi ha un problema... Aquí el que s'ha votat és una qüestió racista. I això és un treball a fons que ha de fer, jo crec, que el Regne Unit, perquè no estem parlant de llocs de feina, estem parlant d'un 5% d'atur, sí. Estem parlant d'una sèrie de qüestions i diuen, i darrere de tot això hi ha una qüestió racista aquí que s'ha de treballar a fons perquè...
Saps? I tu coneixes el tema? Quantes firmes s'han de recollir perquè es tornin a repetir les eleccions? Ja n'hi ha quasi
sí,
4 milions,
eh? Sí, gairebé 4 milions.
Vaja, el referèndum.
Ho hem de deixar aquí, l'última tertúlia de la temporada. Esperem retrobar-nos al setembre. Agraeixo la presència al Rogeli Padró, al Jaume Pla i al Víctor Alexandre. Gràcies.
Bones vacances.
Bones vacances, bona festa major a tots. Nosaltres ja ho diem, tornem a partir del setembre. Gràcies per haver-nos acompanyat. Siguin feliços.
El gall del monestir.